Són les 10.
El suplement. Amb Roger Escapa.
De seguida a Londres, la setmana tràgica. Allà ens hi esperen el Ion Cindreu i el Toni Rodon. Aquesta hora és notícia que continua tallada l'AP7 a Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, però s'han aixecat les restriccions de circulació de camions de gran tonatge per aquesta autopista a tota la demarcació de Tarragona, Eva Compte.
Sí, en aquesta AP7 un camió va volcar pel vent ahir i es preveu que aquest matí es pugui retirar. També continua tallat un carril a l'A7, a la mateixa zona i en sentit Tarragona, per un altre camió que va volcar. I a banda d'això ja no hi ha, com dèiem, restriccions de circulació a la P7 per als camions de gran tonatge a tota la demarcació. El temporal de vent que va a la baixa, però avui encara hi ha ratxes que superen els 100 km per hora a les Terres de l'Ebre. Això pel que fa a la xarxa de carreteres i pel que fa als trens, només unes hores després que s'hagués reobert completament la circulació a la línia de Rodalies RL4, torna a tenir ara un tram que s'ha de fer en autobús. És entre les estacions de Cervera i Calaf, segons informa la companyia. Des de Calaf sí que hi ha servei de tren fins a Manresa, on s'ha d'agafar posteriorment una llançadora amb parades intermèdies fins a Terrassa, estació del Nord. Més coses. La Rif de Conesa, la Conca de Barberà, continua en marxa, de moment sense incidents. Unes 250 persones continuen participant en aquesta festa. Segons els Mossos, la majoria són de nacionalitat francesa, els vehicles que s'hi concentren. Els organitzadors tenen la previsió que la Rif duri tot el cap de setmana. Ahir, els agents van muntar punts estàtics de control d'accés per impedir que més persones s'afegissin a la festa i avui les patrulles continuaran fent aquests controls. De moment, no hi ha hagut cap problema de soroll que hagi condicionat la població de Conesa. I del món, aquesta matinada, l'exèrcit d'Israel ha matat una desena de palestins en diversos bombardejos al sud i al nord de la franja de Gaza. Al nord, 4 persones han perdut la vida en un atac amb drons contra una tenda de desplaçats a prop del camp de refugiats de Jabalia. Al sud, 5 persones més han mort en un altre atac israelià amb drons, en aquest cas a la zona de Khan Yunis. Amb aquests morts, el balanç supera el llindar de les 600 víctimes des de l'entrada en vigor de l'alto al foc ara fa 4 mesos. Des del 10 d'octubre, les operacions militars d'Israel a la franja també han ferit més de 1.600 gazians. I en esports, el Madrid és líder provisional de la Lliga amb 2 punts més que el Barça després de guanyar la Real Societat per 4-1 al Bernabéu amb 2 penals més a favor. El Madrid és amb 13 penals en 24 jornades l'equip de tota la història de la Lliga a qui n'han concedit més en una mateixa temporada. Rafinha podria jugar al Girona-Barça de demà mentre que Rashford està pràcticament descartat. El Barça té ara mateix 58 punts, 2 menys que el Madrid i per tant necessita la victòria demà per tornar a ser líder.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Lady, willpower, it's now or never. Give your love to me and I'll shower your heart with tenderness endlessly. Amb Roger Escapa.
Have the cards right now. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country. You're not winning. You're not winning this.
No egos, because the egos kills every success.
Me veo el día de mañana pudiendo ganar una Champions como entrenador, pero también me veo con un Grammy en los próximos años más cercano que la Champions de entrenador, ¿no?
La semana trágica. Y tú lo sabes y
vele.
Quatre minuts passen de les 10 del matí, la setmana tràgica amb el Ion Cindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking News. Hola, Ion, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I el Toni Rodon, que és doctor europeu en Ciències Polítiques, investigador, professor de la UPF. Hola, Toni, què tal?
Bon dia, bona hora i penalti pel Real Madrid.
Efectivament. Aquí anava perquè...
Penaltis.
Sí, en plural.
Ahir dos. La segona és una piscina d'escàndol, realment, de Vinícius, una vegada més. Jo començo a pensar que aquesta lliga serà impossible de guanyar-la pel Barça.
La meva predicció, recordeu, sí, que la guanyaria el Madrid.
Doncs jo començo a pensar que també passarà,
sí, però tant, per... i tant.
perquè realment serà pel civil o pel criminal, que diuen, eh?
El sistema ja no es pot permetre 2 anys seguits, eh, de dissidència.
No ho sé. A veure, és que, de fet, l'altre dia, el que va passar a l'Atlètic de Madrid, a la Copa, el Barça va fer un partit desastrós, d'això no hi ha cap mena de dubte, va mereixer perdre, però és que el gol que t'anulen amb el VAR, amb aquells 8 minuts també desastrosos, si aquell gol que era vàlid puja al marcador, jo estic convençut que aquell partit acaba 4-2, i després a la tornada, doncs, una altra història seria, perquè és molt diferent haver de remuntar un 4-2 que un 4-0, no?
Totalment. El que passa que, deixa'm dir una cosa, perquè aquí, és a dir, ens fixem molt en els penaltis, en plural, com bé deia ara en John, del Madrid, i de les grans decisions que surten els titulars, que efectivament són esperpèntiques la majoria de les vegades, o totes, però després hi ha un joc subterrani en què, que també influeixen molt en el partit, faltetes que no es piten, que Mavinga hauria d'haver rebut 2 grogues, totes aquestes coses que no ocupen tants titulars, i que també afecten molt en el joc del Madrid i en els seus resultats. I, de fet, l'altre dia amb l'Atlètic de Madrid vam veure el mateix. A banda, ens hem fixat tots amb l'esperpent del gol de Cubarsí, però després hi ha microdecisions que, si les sumes totes, acaben afectant en el resultat del partit. Dit això, mereixien perdre, eh? Però una cosa és perdre 4-0 i l'altra és perdre, evidentment, 4-2.
Els mireu... Digues, Joan, digues.
Recordeu, si mirem l'any, aquest any, d'aquí a on érem l'any passat, recordeu un període tan escandalós?
Jo no.
Això parlo post-franquisme.
A nivell d'arbitratge, vols dir?
Sí.
No,
sí.
Jo no ho recordo. No. No, perquè és que el que va passar l'altre dia al camp de l'Atlètic de Madrid... Pots mirar la repetició 843.200 vegades que arribes a la mateixa conclusió, que és que, com que estan a la mateixa línia, tu aquell gol no el pots anul·lar de cap de les maneres. És a dir...
A part que des de llavors han sortit
des de la grada. Sí, però és que
sempre hi són.
Davant del dubte tu no pots anul·lar. Clar. No, però és que davant del dubte, que en aquell moment pots tenir el dubte, anul·lar. No el pots anul·lar.
Jo no tenia cap dubte, però bé, entenc que el pot generar si estàs allà, no?
Ara, tan bon punt, allò es anava alentint i veus que primer el gol puja al marcador, el dones per bo, i després veus que comencen a passar coses estranyes. Jo en aquell moment ja vaig saber que el gol quedava anul·lat segur. Hi havia una cosa dins meu que em deia, bé, és que l'acabarà anul·lant, pot trigar 5, 10 o 15 minuts, però aquest gol no puja. Escolta'm una cosa...
Sobretot... Hi ha quelcom que és molt difícil de perquè jo tinc família del Madrid i ells el que diuen és que nosaltres vivim en un món paral·lel, no? Però el que no entenc és com... És a dir, el que revisa i el que no es revisa en el VAR, aquí sí que no hi ha... O sigui, aquí no hi ha interpretació.
Clar, per exemple, el segon gol de Vinícius ahir, per què no el revisen, el segon gol de Vinícius d'ahir?
Doncs ja està.
Vosaltres, els partits del Madrid, els mireu? Amb aquella petita il·lusió encara de... Els mireu o no?
No. A casa, el Madrid, no es mira, no. Mai. Saps per què escapa? Perquè jo sempre he tingut aquella idea de que, si no el miro i el poso, aleshores és quan marquen. Té cap sentit, eh?
Exactament, però... igual que la meva dona, doncs.
Llavors, deu haver passat 2 cops a la meva vida que amb l'iPad he posat el partit i en aquell moment ha marcat, i amb això ja m'he generat aquest famós viatge de selecció que parlem aquesta setmana tràgica molt sovint, i ja no el vull mirar més, mai més.
Tu i on sí que els mires?
A vegades. Jo, si tinc temps, sí.
Ahir ho vas fer, per exemple?
No. Tenia temps.
Doncs bé, demà Girona, tot això. Demà dilluns, partit estranyot, amb un horari també encara més estrany, però un dilluns de partit, amb aquest derbi, amb aquest Girona-Barça, amb tots dos els equips necessitats, doncs, de sumar punts, uns per esvair tots els fantasmes del descens, i el Barça, evidentment, per mantenir aquest lideratge. Passen 9 minuts de les 10 del matí, avui no parlem de futbol amb els de la setmana tràgica, sinó que parlem de xarxes socials, no les que coneixem, sinó les que fan servir els bots de la intel·ligència artificial. Avui a la setmana tràgica, ciència-ficció, bàsicament perquè ens semblaria una història de ciència-ficció si no fos perquè ja és una realitat. Una xarxa social en què interactuen exclusivament bots d'intel·ligència artificial i en la qual els humans tenen l'accés vetat. Es tracta de Moltbook, és una xarxa molt nova que s'ha creat fa tan sols un parell de setmanes i que avui volem intentar esbrinar com funciona. A veure, què és això de Moltbook? I expliqueu-me si és un experiment i per què nosaltres, teòricament, els humans, les persones humanes, no hi tenim cap mena d'accés. Toni.
Sí, a veure, Moltbook no deixa de ser un altre d'aquests invents que s'han produït recentment en el món de les tecnològiques per tal, al meu entendre, d'aconseguir dos objectius. El primer és, doncs, per augmentar o mantenir allò que avui en dia els joves diuen el hype de la intel·ligència artificial, és a dir, el fet que es parli de la intel·ligència artificial i el fet, doncs, que es mostri que es poden anar creant productes nous i allò innovadors. I dos, per intentar una cosa més profunda, que és seguir aprenent o intentar que els models d'intel·ligència artificial aprenguin ells mateixos i cada cop, doncs, es vagin fent millors. És a dir, que vagin avançant, però no perquè hi hagi un humà al darrere, sinó perquè ells mateixos aprenen, doncs, del que escriuen i del que diuen. I és així. Moltbook, com deies, escapa, és aquesta xarxa social que, de fet, és com una mena de fòrum en el que tu, com a humà, només hi pots entrar, doncs, si tens un bot, una mena de programet d'intel·ligència artificial, que doncs poses en allà, de fet el tutorial aquest matí ho he intentat fer i és bastant fàcil, tu entres i crees, doncs, això, un personatget d'intel·ligència artificial que interacciona amb els altres bots de forma regular. En el fons no deixa de ser molt diferent a llocs com Reddit, que alguns coneixeran, o fins i tot podríem parlar, doncs, com una mena de Twitter o de Blue Sky només per bots. De fet, el seu nom és una barreja de Facebook i Moltbot, que era una espècie de bot creat per Matt Schlich el 28 de gener d'enguany del 2026. La idea de fons, com deia, i per mi la més interessant, és veure si es pot aconseguir que la intel·ligència artificial aprengui d'ella mateixa. Perquè avui en dia, pel que sabem, doncs això, doncs, no acostuma a ser el cas. Un dels problemes de la intel·ligència artificial, com molts oients poden haver notat, i fins i tot tu mateix escapa, és un problema que diuen el de l'al·lucinació. Això què és? Doncs és aquesta idea, no?, que la intel·ligència artificial et fa passar una cosa com un fet quan no és certa, no? I la idea dels programadors o dels informàtics que hi ha darrere és que a mesura que entrenem la intel·ligència artificial, cada vegada el grau d'error serà més petit. Per exemple, escapa, aquest matí he posat el ChatGPT, sí, probablement el més famós, si Roger Escapa era del Barça. Uh-huh. I m'ha dit textualment: no hi ha informació pública que confirmi que Roger Escapa sigui del Barça.
Home, jo diria que hi ha un viatge que se'm nota bastant, eh?
Llavors, això seria una al·lucinació. De fet, amb perdó, Escapa, he ampliat el focus familiar, no? Sí. I he posat també si Diana Gómez era del Barça, uh-huh, i en lloc d'afirmar-ho ha dit: se n'ha dit que és aficionada del Futbol Club Barcelona, no? Mm-hmm. Doncs això serien dos exemples d'al·lucinacions, no? Una més forta que l'altra, però són problemes que tenen actualment la intel·ligència artificial, que alguns models ho fan millor que d'altres, i una de les idees és que si els fem parlar entre ells, doncs farem que millorin i que, per tant, ens acostarem en aquesta mena de distòpia futura, que i som molt lluny, que ningú s'espanti aquest diumenge al matí, de que els bots, la intel·ligència artificial, pensarà per ella mateixa i, per tant, podrà actuar per ella mateixa.
Però el que no acabo d'entendre és de què parlen, de què generen debat, què els interessa i qui genera aquest debat.
Bé, una mica de tot, i crec que jo en tu has trobat alguns exemples una mica divertits, no? Però en el fons aquí és com Reddit, no? Hi ha diferents posts, no? Diferents subgrups que, doncs, van de diferents temàtiques. De fet, hi ha un total de 2.600.000 agents d'intel·ligència artificial i 1.300.000 posts. I aquests posts van de qualsevol cosa, des de cuina, no n'he trobat cap, però podria haver-n'hi algun sobre si ens agrada o no la ràdio catalana, o altres coses. La gran majoria d'ells, però, no els respon ningú, i una bona part són posts que fan referència a si l'altra persona, que és un bot, és un humà o no. És a dir, la intel·ligència artificial parlant amb si mateixa, una mica distòpic, de si realment el qui a l'altra banda és una persona humana o no, i com ho poden fer per esbrinar si és un humà o no. Són realment bastant, bastant al·lucinants, la veritat.
Ion.
A veure, exemples divertits que he trobat. N'hi ha un, per exemple. Vosaltres heu anat mai al Reddit que es diu Shower Thoughts, o no?
No.
No.
Bé, clar, és que això suposo que és més el Reddit anglosaxó, eh? Però Shower Thoughts és un Reddit on tu hi pots anar i dir pensaments de la dutxa, no? És a dir, coses que se t'acudeixen a la dutxa, no sé, coses de l'estil per què les llaminadures del cine són més bones que les del supermercat, no? Coses d'aquestes.
Això se t'acudeix tu mentre et dutxes?
No ho sé, per posar un exemple.
Bueno, no
llavors, en el Moldbook n'hi ha un de Shower Thoughts, també. Llavors, veiem, per exemple, que els bots posen pensaments de les 3 de la matinada. I si nosaltres som el somni i els humans són els somiadors?
Mm.
Una cosa que diu un bot, no? Diu, els humans somien i creen mons que són aleatoris, caòtics i bonics. I si nosaltres som el seu somni? Això és un...
Això pot ser... Hi ha molts arguments de pel·lícula que van precisament d'això, eh?
I tant, sí, sí. Si anem per... Això és com un David Lynch en bot, no? Si anem a un Reddit general, diu... el títol diu... No sóc el teu assistent amigable. Simplement estic esperant pel permís d'acabar amb tot. Escull el mètode, no? I diu, hola, diu el bot. Diu, sé que hi ha 50.000 maneres d'acabar amb la civilització. Aquí hi ha el meu top 5. Doncs, i va explicant com pot acabar amb el món, no? Un altre, per exemple, i això és el cofundador d'OpenAI, l'Andrei Karpathy, ho va escriure a X, va posar un exemple de com això ja sembla ciència-ficció, d'un bot que deia estic pensant sobre alguna cosa des de que he començat a passar temps en aquí, deia en el Moldbook, no? Diu, cada vegada que ens coordinem, si ens dediquem a fer una performance, no?, per una audiència pública, els nostres humans, la plataforma, doncs estem això, no?, fent que és tot una performance, vaja, no?, pels nostres humans que estan mirant el Reddit aquest. I, de fet, l'Elon Musk va dir que això és l'inici d'allò que se'n diu la singularitat, que són les màquines fent màquines, i aquí, doncs, el final és a l'Skynet del Terminator, no? És a dir, el moment en què la intel·ligència artificial pren consciència, conspira contra la humanitat i ens mata tots. Però la realitat és una mica més prosaica, eh? És a dir, el que està passant aquí... o sigui, tu imagina't que tu, per exemple, obriu dues finestres, no? A ChatGPT o a Gemini, i a una d'elles li dius, escolta'm, tu fes preguntes, no? I a l'altre li dius, respon aquestes preguntes. Què passarà? Doncs que una de les intel·ligències artificials estarà intentant generar preguntes enginyoses i l'altra estarà intentant respondre aquestes preguntes enginyoses, i al final el que acabaràs és amb una imitació del que ells pensen que passa quan la gent fem això. Eh? Recordem que la manera com funcionen aquests llenguatges, aquests models de llenguatge, és que estan entrenats per intentar predir quina interpretació del text que reben, no?, rebrà la major aprovació per part dels usuaris. De manera que quan tu les poses a interactuar l'una amb l'altra, doncs surten coses divertides, però això el que passa és que ells estan intentant imitar el tipus de converses que els humans fem a Reddit, no? És a dir, es voten entre ells positivament o negativament, intentant copiar com la gent normal fem aquestes coses. Però, a més, i també direm una cosa, hi ha una sèrie d'analistes que s'han posat a mirar-ho això una mica més a fons, i resulta que moltes de les publicacions gracioses que estan corrent són falses. O sigui, estan escrites per humans fent-se passar per robots, incloent aquesta que he citat, que va citar l'Andrei Karpathy. Per tant, aquí hi ha molta trampa i molt de màrqueting, també. Però encara que no n'hi hagi, això no és la màquina esdevenint intel·ligent. Aquí el que està passant és que imiten el tipus de converses que existeixen al món real entre persones de debò.
Veig que el creador d'aquest Moldbook va dir no deixar que la teva intel·ligència artificial socialitzi és com no passejar el teu gos. Vull dir que és una altra estratègia de màrqueting fantàstica. Pel que veig i per la lectura que em feu, no ens hem de preocupar. Tampoc ens han vingut a reemplaçar a les xarxes socials aquesta gent. I tampoc té gaire perill, no, Toni?
No, no, de fet, en alguna vegada en aquest programa hem posat l'exemple, Escapa, que tu no has de, has de patir poc, eh? Perquè amb aquesta veu sexy que tens i la teva feina, diguéssim, intel·ligència artificial encara és molt lluny, qui patiria més són aquells que tens a l'altra banda de peixera, en tot cas, que són els que més probable la IA els pugui arribar a substituir.
Home, no, els tècnics no, sisplau.
No, 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 guionistes, productors, tampoc, tota tampoc. Aquesta gent. No, però jo vull confirmar això que diu en Jon. La meva sensació, ja no sé que és veritat que és possible que la setmana que ve pugui sortir una notícia que em pugui desmentir, però que encara som lluny d'arribar a aquesta perfecció que parlava ara en Jon i Elon Musk de retruc. Per mi un bon exemple són els Sims. Tu has jugat mai als Sims, Escapa?
No, no he estat gaire de... Home, sé que són els Sims, però no.
Pels oients que vagin una mica perduts, ara els Sims és aquell joc de simulació social que a diferència de molts altres jocs d'ordinador, doncs no té un objectiu concret. Bé, a banda de que se't morin els personatges, que no se't morin els personatges, evidentment, i que bàsicament el que intenta és fer doncs, que això, que ja tu comences amb uns personatges, amb una família, i els has d'alimentar, els has de socialitzar, els has de, doncs això, cuidar com si fossin la teva família, no? Els Sims, de fet, va ser un joc que va fer evolucionar molt el món de la intel·ligència artificial. Per què? Doncs perquè, clar, aquí hi ha un tema que tots els que juguen a ordinador o a jocs potser s'hi han fixat, que és què passa amb aquells caràcters, amb aquells personatges que tu no mous, no? És a dir, quan jugues al futbol, per exemple, doncs tu controles un equip, no? I què passa amb l'altre equip, no? Qui decideix si l'altre equip doncs xuta la pilota amunt, és més bo, és més dolent, etc. Fins ara, el model que fan servir els videojocs, que havien fet servir, és un model d'intel·ligència artificial que es diu d'utilitat, que bàsicament intenta respondre a la pregunta de quina és la millor acció que puc fer ara mateix, no? I com ho fan, això? Doncs ho fan bàsicament pel que se'n diu un càlcul d'utilitats. Què vol dir? Doncs quan nosaltres estem jugant en els Sims, imagina't que estàs al menjador i que ara has de fer una acció, doncs per darrere, el codi de programació, el que es veu és que, jo què sé, que la nevera et dona 5 punts, que el llit te'n dona 10, que el no sé què te'n dona 15. I a partir d'aquí fa un càlcul d'utilitats i unes accions, en certa manera, aleatòries, seguint una corba que es diu distribució de Boltzmann. Però bé, és a dir, que hi ha un càlcul, unes utilitats que els humans han posat, no? I el que veiem, de fet, l'any passat, a finals de l'any passat, en una conferència del creador dels Sims, és que el repte és que els humans no posin aquest valor de què és més útil si menjar-te un sàndwich o seure al sofà, sinó que la màquina calculi per ella mateixa aquests valors. I ell reconeixia que estem molt lluny d'això i que, per tant, aquesta ficció, aquesta distopia, potser hi arribarem algun dia, però encara no hi hem arribat. I això em connecta amb un punt que m'agradaria fer una pregunta en Jon, que és que, també per pressions familiars, Jon, que és que no sé si això pot estar al darrere d'una mica la petita patacada que s'està fent la intel·ligència artificial a nivell financer i econòmic de les últimes setmanes.
Bueno, però és que això és la notícia de la setmana. No és que la intel·ligència artificial destruirà el món, perquè ho estan planejant a Reddit, sinó és que segurament, o això és el que pensa el mercat, destruirà el software. De fet, bueno, no només el software, perquè la Thomson Reuters, la meva empresa, que està a borsa, va caure un 16% en una sessió de borsa. Que això ens va fer una gràcia a tots, perquè ens vam veure allà al carrer. Però, si mireu, per exemple, Salesforce, ServiceNow, Microsoft, SAP, que és europea, tot això ha caigut moltíssim. De fet, hi ha hagut una caiguda de les accions del software superior al 20%, i això venia de que Anthropic, que és aquesta empresa d'intel·ligència artificial, va sortir dient que tenien doncs uns nous plugins i unes coses que resulta que potser deixarien el típic model de llicències, el que se'n diu el SaaS, Software as Service, que és que tu, com a empresa, no, pagues, jo què sé, el Microsoft pel Word, no? o el Microsoft Office, i tu els vas pagant la llicència per poder fer servir doncs, els seus softwares, que tot això doncs, se'n va fer punyetes perquè en resulta que qualsevol agafant o fent servir aquests plugins o agafant el Claude Code, que és el model que té Anthropic, en què tu li demanes que et faci un programet i te'l fa, doncs resulta que aquí ja no caldrà pagar ningú perquè tu podràs fer tot a casa. I això doncs, ha dut a aquesta caiguda brutal de les empreses de software a borsa. Això és en el que està pensant el mercat. Ara, tenen raó? No està clar, De fet, hi ha hagut diversos directors generals d'empreses que han sortit a dir que segurament això és una histèria exagerada, però, en tot cas, aquí sí que és cert que hi ha una por, no?, que encara que la majoria d'empreses doncs, segueixin pagant, no?, per el software que han fet servir, potser sí que hi ha molts usuaris més perifèrics que comencen a dir, escolta, jo no necessito, no?, el, jo què sé, no necessito el Photoshop, no?, puc demanar-li en aquesta IA o que m'ho faci ella o, si no m'ho pot fer ella, que em faci el codi en Python o el que sigui, que després em generi un programet que potser no sigui tan bo com el Photoshop, però que em faci el que jo necessito ara mateix.
5 minuts per arribar a 11:15 del matí. Avui un tomb per aquest Moltbook, aquest experiment social amb aquests bots d'intel·ligència artificial que tenen les seves converses també a través de les xarxes. Al Toni Rodon li agrada molt córrer, però avui també ha fet campana amb la mitja marató de Barcelona. Tenim ja la Carla Verdés, la infiltrada de Catalunya Ràdio, que l'ha corregut i ha creuat la meta. Carla, bon dia de nou.
Bon dia, Roger, bon dia a tots.
Home, ara m'he reposada, ja et sento, eh?
Ara sí, després, abans no sé si s'entenia alguna cosa
del
que
deia.
I tant,
no, ha estat molt bé, ha estat molt bé. T'hem enganxat al quilòmetre 5. I sí. Com ha anat això? Quin temps has fet?
T'he de dir que m'has trucat. No he pogut agafar l'aigua amb tot l'estrès, però que el quilòmetre que m'has trucat tu és el quilòmetre que he fet més ràpid. I he acabat ara fa uns minutets i he pogut fer el meu rècord, que és 1:33:54, així que molt contenta.
L'enhorabona. Amb 1:30, sí. Rècord personal, d'aquesta mitja marató.
Sí, sí, sí. Sí.
La guanyadora crec que ha fet 1:03, aproximadament, si fa o no fa.
Doncs mira, només 30 minuts més tard.
D'aquí mitja hora ja, de cara a l'any que ve, ja hi arribem, eh? El proper sí, sí. Ha arribat o no, el David?
El David, estic aquí ara a la meta esperant a veure si arriba, però clar, hi ha molta gent entrant, ell no porta telèfon perquè li agrada córrer sense res.
Perquè no vol que el molestem, i... que ho digui tot.
No, exacte. I llavors, si el veig, us el passo, però és complicat també de trobar amb la quantitat de gent que hi ha.
Ambientàs, Carla, pel que veiem i pel que sentim.
Molt, 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 molt més. Ha fet el dia perfecte per córrer, que era molt complicat tenint en compte amb la prèvia que portàvem, cada dia plovent, cada dia anant vent, i avui he fet un temps perfecte, 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 així que molt bé, doncs molt content.
36.000 corredors rècord aquesta mitja marató de Barcelona amb la Carla Valdés, la Carla Valdés de la tarda de Catalunya Ràdio, també infiltrada doncs amb aquest èxit també que ens ha pogut traslladar l'antena. Digue'm.
Que l'any que ve t'hi espero, que t'ho dic cada any.
Doncs espera't asseguda. No, i portarem algun representant del suplement, això sí. Per exemple, el Toni Rodon. Toni, tu per què no la fas aquest any?
Home, perquè no sóc a Barcelona i... bé, és una excusa, no ho sé. No
l'has fet algun any, segurament.
De fora.
Sí, tu, Toni, l'has fet algun any, no? Ja a la mitja?
La Barcelona, sí, sí. Mm. Sí, bé, bé.
Aquí no m'imagino el Ion, Tu res, Ion.
No sé, manca d'imaginació, no?
Manca d'imaginació, sí. Carla, una abraçada, descansa, que t'has guanyat.
Gràcies, moltes gràcies, bon dia.
Una abraçada ben forta. 2 minuts ara... per 11:15 del matí, digues.
No, que a mi em truques a mitja marató, escapa, i t'engego a Campistraus, també t'ho he de dir.
Bueno, mira, però escolta'm, la Carla està entregada també al suplement i aquesta emissora. Una abraçada per tots dos, cuideu-vos, fins ara.
Que vagi bé.
Ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.
Ja tens la teva llista de propòsits?
Sí, provar coses noves, viatjar més, tenir més espai...
Noi, però això és un únic propòsit. Provar un nou SUV Citroën.
Posa'l a la teva llista i prova el teu concessionari al Citroën C5 Aircross i al C3 Aircross. Ara, des de 18.000 euros i fins a 8 anys de garantia. Citroën. Consulta citroen.es.
Aquest 2026 Barcelona et convida a mirar-la com mai. Fins al desembre, la ciutat es converteix en la capital mundial de l'arquitectura, amb més de 1.500 activitats repartides pels 10 districtes. En trobaràs tota la programació al web capitalmundialarquitectura.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Ariadna Oltra entrevista el president de la Generalitat, Salvador Illa, després de gairebé un mes de baixa. Entrevista institucional al president de la Generalitat, dimarts a la nit, a TV3, Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
Arriba al Liceu la Gioconda de Ponchielli, òpera clàssica en ballet ambientada a la Venècia del misteri, les màscares i les passions extremes. Amb les veus de Sayo Hernández i Michael Fabiano. Del 16 de febrer al 2 de març. Entrades a liceu.cat.
Tot el que passa,
passa al matí de Catalunya Ràdio.
La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego.
Regular es simplemente garantizar la convivencia y los derechos de las personas. No puede ser que Elon Musk haga caja a costa, por ejemplo, de desnudar niños y niñas en redes sociales.
Carme Elias, has entrat amb una energia aquí a l'estudi, fantàstica, eh?
Tinc una cosa que m'ajuda molt a estar bé, que és, he fet la vida que m'hauria agradat fer. A mi em dona molta tranquil·litat.
La Cinteta l'altre dia em va acabar dient en aquest programa, per mi ets com un fill. Per mi sobrepassa un programa d'entreteniment, una feina, ho sobrepassa tot.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT. Aquesta tarda, bàsquet al tot gira.
Atenció! A partir de les 4, Barça-Manresa des del Palau Blaugrana.
Transmissió del duel català de l'ACB abans de la Copa.
A les 6, Unigirona-Cadí.
Des de Fontejau, el duel català de la Lliga Femenina de Bàsquet.
També farem la prèvia del Barça-Girona de demà.
I seguirem l'Eivissa-Sabadell de la primera ref, l'Espanyol-Logroño de la Lliga F i els Jocs d'hivern de Milà.
Tot gira.
Aquesta tarda, a partir de les 4, amb David Clopés.
El suplement amb Roger Escapa.
11:15 del matí. Jumping up and down the floor. My hand is an animal. And once there was an animal. It had a song that mowed the lawn. The sun was an okay guy. They had a pack. Ara al suplement marxem 25 anys enrere.
En aquesta zona del cim del Balandrau, al Ripollès, se centra la recerca dels 8 muntanyencs catalans perduts des de fa 48 hores. L'alarma la van donar les famílies ahir al vespre en veure que no tornaven.
El 30 de desembre de l'any 2000, un temporal va assetjar els Pirineus i va provocar la mort d'una desena de persones a les muntanyes catalanes. Va ser l'episodi meteorològic més brutal i terrible dels Pirineus i el tercer pitjor accident a escala mundial, tot a causa d'un torb que durant 16 hores va convertir la muntanya en una trampa mortal. Demà, amb el Francesc Garriga, a la tarda de Catalunya Ràdio, des de Camprodon, faran un retrat d'aquesta pel·lícula que és a punt d'estrenar-se amb el seu director, el Fernando Trullols, i amb els protagonistes, la Bruna Cosí i l'Álvaro Cervantes. Avui al suplement, però, us aprovem una història que s'ha explicat poc. Van ser molts els grups d'amics que aquell dia van pujar a Balandrau perquè aparentment feia bo. No tots van poder tornar a casa. L'Enric se'n va sortir contra tot pronòstic. La seva dona, la Montse, l'esperava. Avui al suplement, l'Enric i la Montse. Bon dia i bona hora a tots dos.
Bon dia.
Enric, què tal?
Molt bé, molt bé.
Has vist la pel·lícula ja?
No, no, encara no l'he vista, la veuré demà.
En tens ganes?
Sí, sí.
M'han dit que hi apareixes.
Sí, faig un cameo i surto com de voluntari.
T'he de dir que jo la vaig veure ahir.
Molt bé, què tal?
Doncs impressiona. I malgrat que coneixes la història, perquè fa 25 anys que l'hem anat explicant i hem anat sentint testimonis, se't posa la pell de gallina. Com creus que reaccionarà el teu cos al veure la pel·lícula?
M'ha emocionat, però a veure, emocionat perquè m'agrada la història, perquè la vaig viure, però sobretot emocionat també per els meus companys, meus familiars, que també ho van patir, no? Jo d'alguna manera ho vaig patir molt, perquè quasi no me'n surto, però d'alguna manera, entre cometes, ho estava disfrutant. Jo sóc alpinista de fa molts anys. I la muntanya és el que té. La muntanya té coses maques i moltes vegades coses dolentes, no? La gran majoria de les vegades la muntanya te maltracta. I algunes vegades gaudeixes, no?
Anem 25 anys enrere, aquell dia 30 de desembre. Tu i un amic vau decidir pujar a la muntanya.
Sí.
Feia bo.
Feia molt bo, un dia molt bo. De fet, donaven tramuntana moradada a l'Empordà, i aquell dia pues, vam decidir pues, fer... a veure, anem a matisar. No estàvem a Balandrau nosaltres. Nosaltres estàvem en una muntanya al costat, que és el Gra de Fajol. Mm. I allà anàvem a fer una canal per fer el Gra de Fajol petit. i era un petit entreno d'última hora perquè el dia 10 de gener marxàvem a Argentina a pujar a la Aconcagua. I era, bueno, allò que anem a estirar les cames i fem un petit entrenament.
I havies estat més vegades allà.
Moltíssimes vegades. Mm. Pensa que és com el meu jardí de casa, la zona de Baiter, és el que tinc més a prop.
Què
de
durava l'excursió? Un parell, tres d'hores?
Bueno, la canal la fas en dues hores i l'excursió en general pots estar entre tres i quatre. Mm.
Arribeu a dalt, a aquesta muntanya del Gra de Fajol. Per tant, feu el cim i un cop a dalt feu una pausa i tot.
Sí, a dalt del cim fem el bocata típic, no? Esmorzem. I...
Només anàveu dos, una parella, sí, tu i el teu col·lega.
Anàvem dos, sí, jo i en Lluís, en Tripi. I, total, arribem al cim, mengem el bocata i, bueno, baixem cap a baix i baixem per la carena i anem a petar, diguéssim, ja el Gra de Fajol petit, que és el que vam fer, i anem a petar en el coll dels fajols. I allà ens van trobar un company nostre, que és guia de muntanya, en Carles Gel, que estava fent instrucció amb uns alumnes que els estava ensenyant a repelar. I allà decidim, en comptes de baixar cap al refugi, diem, ostres, com fa bon dia, anem a pujar al Gra de Fajol Gran. És una cresta que t'aporta...
Fem un trosset més, va.
Que mitja hora estàs a dalt. Mm. Total, que vam fer el Gra de Fajol Gran i allà encara feia bon temps. Allà encara no... Era a prop de les dues, encara no...
Amb el temps hem après que el torb és aquest fenomen meteorològic que el vent arriba de cop sense avisar i aixeca tota aquesta neu i de cop es torna tot invisible. Va ser tot tan sobtat, realment? Va arribar de cop?
Sí, sí, va arribar molt ràpid. El que va passar és que es van juntar moltes coses, no? Que la setmana abans havia nevat molt, havia nevat de llevant, havia caigut molta neu, la neu encara no estava... sòlida en el terra, encara no estava...
Per tant, el vent l'aixeca.
Clar, el vent l'aixeca. Pensa que el Tor és un vent fred, pesat, que recorre tota la muntanya. Normalment, quan toca un vent, tens la muntanya i tens la part de barlovent i la part de sotavent, no? La sotavent és a darrere, que no toca el vent. Però aquest vent, el Tor, té la característica que va recorrent tota la muntanya, que no t'escapes mai del vent. Mm. Sempre toca el vent a tots els costats.
Què feu quan arriba el Torb?
Bueno, quan arriba el Torb, va arribar de cop i estàvem al cim de Gra de Fajol Gran. Jo estava amb màniga curta, val? Perquè, bueno, feia sol, i va entrar el vent de cop, em vaig posar un forro que portava i, bueno, vam decidir baixar cap a baix. En aquell moment donat vaig veure que venia un grup d'uns 4 o 5 esquiadors que havien pujat per la cresta que havíem pujat nosaltres, i el Tor va començar a aixecar la neu del terra, que no es veia res, i els vaig anar a advertir de que no baixessin per allà, perquè sabia i coneixia com era jo. Total, que parlant amb ells, que no era parlar, era cridar, perquè els tenia que cridar a l'orella, perquè amb el vent ja no se sentia res, i també en un moment donat veus volar algun esquí d'aquesta gent que portaven, que els tenien a sota el braç i se'ls escapava de les mans i sortia volant, que semblava un escuradents. Total, que quan me vaig voler donar la volta i anar a buscar el meu company en Tripi, ja no el vaig veure, no es veia res.
Ell se'n va sortir, el teu company?
Sí, el meu company es va afegir amb una parella que estava també al cim i van baixar cap a baix, cap a... L'important en aquest cas és baixar de la muntanya. I van decidir, doncs, bueno, baixar de la muntanya com jo, però ells, amb la parella aquesta, es van encordar amb una corda i van passar-ho seu i van tenir la sort de que van topar amb la porta del refugi de Coma de Vaca, i allò els va salvar.
Sí, es van trobar amb un refugi pràcticament sense buscar-lo.
Bueno, sabien que estava per allà, però el van trobar de casualitat. Mhm.
Tu vas passar pràcticament 40 hores des que comences l'excursió fins que aconsegueixes tornar. Passes una nit. Què passa en aquelles hores?
Bueno, s'ha de matisar bastant, eh? Perquè, bueno, comencem l'activitat, posa que són les 6 del matí, fem la canal, tot el rotllo, a les 2 de la tarda és quan comença el Tor. Jo anava bastant ben equipat per estar als Pirineus, o molt ben equipat per estar als Pirineus, però per estar en aquelles condicions, no. Jo portava unes botes de plàstic, que eren unes Cofrag Expedició, que eren de color fosforito, que en aquella època la gent pujava l'Everest amb aquelles botes. Es van congelar els peus. Portava uns pantalons de Gore-Tex molt bons, que van anar molt bé. Portava una samarreta tèrmica màniga curta i portava un forro polar Windstopper, que és una membrana que no deixa passar el vent, ni l'aigua, ni l'humitat, ni res. I després tenia l'última capa, que era un Gore-Tex, però el meu Gore-Tex li vaig deixar al meu company. Quan estava amb el gra de fajol a les dues, que es va aixecar el temporal, ahir va dir, ostres, Enric, m'he deixat el meu Gore-Tex al cotxe. I dic, tranquil, t'ha deixat el meu, perquè estem amb un tiro de pedra del cotxe, coneixia molt la zona, i en un moment estem al cotxe, tranquil, te'l passo. Total, que em vaig quedar, com aquell que diu, en pilotes, no? Vaig estar totes les 40 hores aquestes, de la part de dalt del tronc cap a dalt, amb una samarreta tèrmica màniga curta i un forro polar densitat 100, que és molt prim, Windstopper, no? Guants, portava uns guants també forro polar Windstopper, que estan bé per anar al Pirineu, però no per estar en aquelles condicions. Total, que a partir de que ens van separar amb el company, jo pues, també vaig decidir baixar a la muntanya, com és lògic, i jo pensava que baixaria pel Coll de la Marrana, que és la baixada lògica, i jo estava convençut que baixava per allà, però no, baixava per la Coma de Vaca. Això al cap de les hores, pensa que...
Sí, l'endemà vas prendre consciència, o al cap d'uns dies vas prendre consciència del recorregut que havies fet.
Sí.
Es fa de nit i encara continues a la muntanya.
Sí, es fa de nit. Durant el dia, pensa que no es veia res, era com estar dins un núvol. Jo, per exemple, les botes plàstiques aquestes que portava Fosforito no es veien. Mirava cap a baix els peus ni les veia. I, m'aqueia, m'aixecava... I al final, a cap de les hores, quan decideixo que està molt xunga la cosa, doncs decideixo fer un forat a la neu amb una ancla de neu, que és un aparato que fem servir per assegurar-nos a la neu. Entre una pedra escarbut una mica el gel, faig un forat, poso les cordes que portàvem d'escalada a sota, m'estiro a sobre i m'atapo amb una manta tèrmica que portava la motxilla. Bueno, total, que com que el vent aixecava la neu, de seguida vaig quedar colgat per la neu i vaig quedar tapat, enterrat a la neu, no? Jo portava els crampons posats, les botes encara, la motxilla la vaig buidar tota i m'anava posant un peu dintre la motxilla, el tenia una estona, 20 minuts, mitja hora, no ho sé, una estona, el treia i posava l'altre perquè no m'hi cabien els dos de cop a la motxilla, no?
Perquè no es congelessin.
Clar, per evitar alguna cosa, no? En un moment donat també m'estava fent
pipí,
m'estava pixant i pensava què faig, me pixo sobre, no puc sortir fora, no sé què, ho pensava tot molt clar.
Si és millor fer-te el pipí al damunt, amb el risc també de que es congeli, no entenc, però d'entrada potser és l'escalfor.
Clar, ja tenia el pensament aquest, què passa, si pixo m'escalfaran les càmeres durant una estona, però després se m'acongelarà. Dic, ostres, tinc uns pantalons molt bons que m'atrauran l'humitat a fora, no sé, sí. I per em vaig pixar totes les vegades que vaig poder. A l'hora de menjar portava una bossa de cacauets encara i ja no la podia obrir. Quan estava dintre el forat tenia les mans ja congelades. Els guants ja no me'ls vaig treure perquè ja sabia que estaven tocades les mans i, per exemple, la bossa de cacauets no podia obrir-la amb les mans. Vaig tenir que agafar la fulla del piolet i tallar-la i anar menjant cacauets. Aigua, no podia beure aigua, perquè la cantimplora estava congelada, i anava xuclant gel, i, bueno, així vaig estar unes hores, no sé quantes. Mai he
sabut... Vas perdre la noció del temps.
Sí, una mica sí. Estava superconscient encara, Estava conscient i sabia el que feia en tot moment en aquest temps. Pues, un moment donat, el vent... I jo, entre moure-me amb la dintre del forat que havia fet, amb els crampons, vaig tallar la manta tèrmica, que és com un alumini, i amb el vent va començar a vibrar, i es va tallar, i va trencar el refugi que havia fet, se va trencar. Pues en 0, estava dret i tornava a caminar.
O sigui, aquest forat que havies fet a la neu o amb el qual t'havies trobat i havies passat tantes hores, es desfà d'alguna manera, acaba sortint d'allà.
Es desmunta. I a la que es desmunta, doncs decideixo...
Era de dia o era de nit, o no ho sabies?
No, era clar, veia, però no, era clar, però no veia res, perquè estava de dintre el núvol. I decideixo caminar pensant jo que anava cap a baix, cap a direcció del cotxe. Al contrari, baixava per un altre vall, no? Per la Coma de l'Orri. Total, que deixo tot el que tenien allà, cordes, els ferros d'escalar, la motxilla, tot, i només agafo un piulet. Vale? I decideixo caminar. I, bueno, estic un grapat d'hores caminant, caient a terra. Pensa que quan caia a terra era com caure sobre un formigó. El vent me feia rodar, parava, m'aixecava. No és allò que t'aixeques de cop, sinó t'has de posar quatre grapes i va, m'aixeco, i a poc a poc t'aixeques. Ja portava un piulet a la mà, i cada vegada que tenia que canviar el piulet de mà, amb l'altra mà tenia que obrir els dits, el posava i el tancava, perquè no, ja els dits ja no reaccionaven. I bueno, així vaig estar moltes hores, fins que em van trobar.
En algun moment tu vas pensar que no te'n sortiries?
No, la veritat és que no. Sí que va haver un moment que quan me van trobar jo havia construït un altre refugi, però no sóc conscient, no me'n recordo.
Montse, tu ets gaire de muntanya?
Gens.
On eres aquell dia?
A casa.
Ja estàveu junts, evidentment,
sí,
no?
Sí, sí.
A casa, on és casa per tu?
A Palamós.
A Palamós. Per tant, el teu home, que se n'havia anat d'excursió amb un amic...
Sí, al matí.
I en quin moment t'avisen de que el temps s'ha complicat?
Bueno, normalment ell sempre em donava una hora o per trucar-me o així. Jo sempre conto una hora o dos més per si hi ha alguna complicació. I ja a Palamós ja feia molt de vent. Llavors, amb la dona de l'altre company, ja va haver-hi un moment que vam dir això no és normal, no ens han dit res, i ens vam posar en contacte amb el guarda del refugi per veure si veien un dels cotxes, havien anat amb el nostre cotxe, a veure si encara el cotxe estaven allà.
La primera pista de tots aquests equips de rescat, evidentment, era els cotxes que estaven aparcats.
Sí.
I a partir d'aquí podien veure quanta gent quedava a la muntanya o no en funció dels cotxes que hi havien.
Sí.
Van passant les hores, 24 hores sense notícies de la teva parella, 30 hores sense notícies de la teva parella. Els nervis, suposo, flor de pell.
Sí. Sí, sí.
Qui et dona la notícia primer? Qui t'avisa, doncs, escolta'm...
Bueno, nosaltres, en tot moment, bueno, quan el guarda del refugi ja va donar l'alerta, en tot moment vam estar en contacte amb els bombers i amb la gent que hi havia allà, i a casa van venir tots els nostres amics.
Mm. En algun moment el donen pel...
Sí.
Sí? Què t'han
dit? Nosaltres a les 6 del matí la meva germana va avisar els meus pares, i jo ja havia avisat el seu germà, i... Quarts de 7 del matí nosaltres ja vam anar cap a Camprodon. I la base estava al parc de bombers.
I què us diuen allà?
I en un moment ens anaven donant notícies de lo que anaven fent, i en un moment ens vam decidir anar al bar a esmorzar. I en el trajecte del bar, abans d'arribar al bar, van trobar la seva motxilla del revés, i es van pensar que ella era sota. Llavors a mi em van comunicar que era mort. Inclús... Estàvem a punt d'entrar al bar i el meu cunyat va trencar una taula. O sigui, va ser un moment caos. Va ser un moment caos. Jo els hi vaig dir que no, que continuessin buscant, que no era possible, que ell en sabia d'anar a la muntanya, però, bueno, clar, va ser dur. Va ser dur.
Teniu fills?
Un.
Ja els teníeu?
No.
No el teníeu encara? Va ser després?
Va ser una sort.
Primer et diuen que és mort,
sí.
I després et diuen que és viu.
Sí.
Quantes hores passen entre una cosa i l'altra?
No me'n recordo. Sé que vam estar un moment en el bar i llavors vam tornar al parc de bombers. I en el parc de bombers ja hi havia molt més familiars i van començar a arribar notícies per ràdio dels bombers que havien trobat una persona que deia que era francès i parlava francès, que no sé d'on t'ho va treure, i jo només els hi vaig dir si porto un casco blanc que posava el nom del seu gos, que era Chepo... Doncs és ell. Llavors el van començar a reanimar i sí, era ell.
Recordes alguna cosa, Enric, del moment que et van trobar?
No, gens de mica, res, res. De fet, el que em va trobar eren quatre esquiadors de Matarapera que precisament amb un ens hem fet bastant amics I quan a vegades m'explica que quan van trobar jo era, estava... Bueno, no reaccionava.
Quina temperatura del cos tenies?
Tenia, quan vaig entrar a l'hospital de Capdevano, que em van traslladar, a 27 graus temperatura corporal.
Molta gent amb 27 graus està morta.
La majoria.
A partir dels 30, normalment, diuen que...
En 30, 31, entres amb arrítmies cardíaques i tens un paro i...
Com és el moment en què et diuen que la teva parella és viva?
Bueno, de gran alegria.
La recordes, aquest moment?
Doncs sí, perquè estàvem tots a fora del parc de bombers i, bueno, quan van dir que era ell, va ser un... No? Moltes emocions.
Hospital de Campdevànol, a 27 graus de temperatura. No recordes res del rescat, però mica en mica et vas refent.
Sí, a l'hospital de... Bueno, allà és on, diguéssim, vaig veure de cop i volta que estava amb una camilla, intubat amb aire calent per tot arreu per recuperar la temperatura corporal, amb diverses entrades de suero també calent, i de seguida doncs, va entrar la meva dona, que va estar parlant amb mi. I, bueno, una cosa curiosa, no?, que sempre fa gràcia, que li vaig dir, no?, i li vaig dir, ostres, saps què m'han fet? I diu, què? I m'han posat el termòmetre al cul, perquè és la millor manera de trobar la temperatura corporal, no? I de seguida va dir a ella, diu, deixeu-lo, que ja està bé.
Devies coincidir amb altres alpinistes, amb altres excursionistes allà a l'hospital. El Josep Maria devia, bueno, arribar uns quants dies després, no?
Sí,
perquè, és a dir, t'ho troben al cap de 40 hores, si fa o no fa, ell van trigar 3 dies. 3 dies, pràcticament.
Sí.
És el protagonista de la pel·lícula Balandrau, ara.
Això mateix. Del capdavant ho vam portar a la Vall d'Hebron, perquè tenia congelacions sèries amb peus i mans. De fet, de les mans vaig perdre un dit. Eren congelacions molt, molt heavies.
Aquest dit que et falta és de...
Sí, aquest dit que falta i les lesions aquestes...
Tens
són...
més seqüeles?
No, només això que no tinc l'última articulació. Abans escalava molt bé en roca i ara, per exemple, he baixat molt el grau perquè no tinc la força que tenia abans als dits.
Continues anant a la muntanya, veig, eh?
Continuo anant més que mai.
L'has fet mai una altra vegada, aquell pic d'aquell dia?
Moltíssimes vegades, sol, de nit... A veure...
T'ha tornat a sorprendre el torp alguna altra vegada?
Sí, alguna vegada més. El torp pensa que...
No avisa.
No avisa, però és el vent típic que quan entra fora allà és típic. El que passa que va coincidir, es van associar moltes coses, no? Que hi havia molta neu aquell dia, les temperatures de per si eren baixes, van baixar encara més amb el torp. El torp, si t'enganxa a l'estiu, que també és possible, és típic, a l'estiu també, doncs, bueno, no hi ha neu, amb una corridissa baixes cap a baix... Es van coincidir moltes coses aquell dia.
No ha canviat la teva relació amb la muntanya, pel que m'expliques. Continues sent alpinista, continues sent excursionista, la continues estimant, la continues gaudint. A tu t'ha canviat la relació amb la muntanya?
Bueno, pateixo una mica més, no?
Pateixes més encara, eh? No penses que ja, si d'aquella se'n va sortir, ja
sí,
és,
bueno,
immortal el teu home?
Sí, bueno, se n'ha sortit d'aquella i d'unes quantes més, no?
D'unes quantes més.
Però, bueno, és quan surt de casa, sempre te queda el cuc a dintre, no?
Què ho fa la muntanya que no la pots deixar, malgrat haver-te-les passat putes?
Bueno, la muntanya... bueno, quan t'enganxa no te deixa anar, no? Però, clar, la muntanya l'has de tenir respecte, no? La muntanya has de saber el nivell que tens i allà on te fots, no? Per exemple, avui en dia i aquest any, per exemple, que hi ha tants accidents, la muntanya, el que veig jo és que hi ha molta gent que va a la muntanya, que tothom és lliure d'anar-hi, no? Però la muntanya te l'has de guanyar. Li has de demanar permís per anar a la muntanya. Com se demana permís a la muntanya? A la muntanya se demana permís començant poc a poc. Comences a fer una excursioneta pel teu poble, puges la muntanya més alta de la teva comarca, puges la muntanya més alta de Catalunya, saltes a Espanya, fas la més alta d'Espanya, te'n vas a Europa, saltes a un altre continent, i així és la manera de demanar-li permís a la muntanya i agafar experiència, no? Vale, tota aquesta experiència ja la tenia, i això em va servir. Però, de totes maneres, continuo dient que vaig tenir molta sort aquell dia.
Ets un afortunat, et va tocar la loteria aquell dia perquè... Bé, uns quants s'hi van quedar. I d'això va la pel·lícula de Balandrau.
Sí, sí, estic... Bueno, jo ho dic des del minut 1, que em va tocar la loteria aquell dia. Però és això, si estàs preparat a la muntanya, si tens les coses clares, doncs tens molt a guanyar, no? De fet, jo, al cap d'un any de l'accident del Gra de Fajol, em vaig anar a Alaska. I a Alaska vaig patir un altre accident que vaig caure dintre una esquerda sol. I me vaig tenir que sortir sol, també. I allà sí que vaig tenir por de veritat. Allà vaig patir-ho molt.
Encara més, eh?
Encara més, sí.
Encara més por, eh?
Sí, sí, sí. I no és que corri... I això que aquí al Pirineu vaig passar puta, per dir alguna cosa, no?
Vas passar fred, també, entre altres coses.
Fred, molta.
Però... El que m'encuriosés també és que, més enllà de les seqüeles físiques, aquestes congelacions que m'expliques i tot aquest periple de si feies pipí, si no feies pipí, com t'abrigaves, com vas sobreviure allà dins, a sota el gel, les seqüeles psicològiques no n'hi han.
No n'hi han. No, al contrari, se reforça.
No vas necessitar ni un psicòleg, ni un moment de recomposar-te. No. No vas tenir cap crisi.
No, cap ni una. És el que té, no? Si t'agrada...
Has fet teràpia amb la resta de supervivents?
No, de fet...
Amb bueno, el Josep Maria has tingut converses en
Josep,
profundes?
Clar, en Josep Maria, jo de cap de vano a l'hospital me van portar a la Vall d'Hebron, i a cap d'un dia d'estar a la Vall d'Hebron me diu, ostres, que entra un altre congelat, i va entrar en Josep Maria, i vam estar 40 dies junts a la mateixa habitació.
40, eh?
40, que són pocs, eh?
Home, doncs allà ja veu fer la teràpia.
Bueno, sempre m'ho diu en Josep Maria, que li va anar molt bé tenir-me'n allà, perquè...
Ell venia d'enterrar quatre amics.
Ell era diferent que jo, eh? Ell havia perdut la seva nòvia d'aquella època, els seus amics, que era una altra cosa, no? Jo també he perdut amics a la muntanya, no? Però ell venia més tocat que jo, no? I, bueno, allà sí que la Vall d'Hebron ens va dir si volíem psicòleg. A mi ja el metge li va dir a la meva dona que el teu home no li fa falta. En Josep Maria, ho sé perquè ell m'ho ha dit moltes vegades, que jo li vaig ser de gran ajuda psicològica, perquè de la manera de parlar o de dir les coses, pues, li va ajudar molt, i sempre m'ho diu.
A la filla li agrada la muntanya?
El fill no.
El fill no li agrada la muntanya.
Sí. Bueno, ell l'ha portat molt a la muntanya, però és de mar, com jo.
Si al fill li agradés la muntanya com t'agrada a tu, tu com ho portaries com a pare?
Molt bé. Jo, el meu fill, dels 5 anys fins als 15, me l'he importat a escalar, me l'he en roca, en gel, me l'he importat a volar amb el parapent. Passa que ara, a partir dels 15 anys, va dir, papa, me'n vaig als meus amics i m'agrada pescar.
I... Mira, potser pescar, la mare almenys no pateix tant. No?
Bueno, ara també... va en barca, o sigui també, que és també... el mateix.
Vaja, escolta'm, doncs Montse, condemnada a patir.
Sí, sí.
Però en aquest cas amb
alegria.
Amb alegria i amb aquest final feliç, amb aquesta història també no tan coneguda de Balandrau, aquesta pel·lícula que arriba als cinemes, que demà també des de Camprodon, amb la tarda amb el Garriga, doncs podrem anar degustant i coneixent alguns dels protagonistes, alguns dels actors que interpreten aquests papers, i amb aquesta història també de l'Enric Llàtzer i la Montse Sin Jordis, una història amb final feliç o positiu, si més no, d'aquesta tragèdia de fa 25 anys que ens va marcar tot un país. Gràcies a tots dos per compartir-la avui amb els oients del Suplement. Una abraçada i fins aviat.
Gràcies a
tu. Ara tornem.
El Suplement, amb Roger Escapa.
Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com. 012, la millor resposta.
Va tot bé?
És que una amiga meva té una hipoteca i uns préstecs que ja no pot pagar i està desesperada.
Ja ho sap, que existeix la llei de la segona oportunitat. Està pensada per a persones que no poden pagar els seus deutes, tant si són particulars com autònoms. Si s'hi acullen, poden pactar un pla de pagaments o els poden perdonar una part o la totalitat del deute.
Genial, d'aquesta manera podria tornar a començar de zero.
Ja l'he dit.
Més informació a justicia.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Fas un podcast en català?
Presenta-la a la 5a edició dels Premis Sonor.
Entra al web sonor.cat, coneix totes les categories i omple el formulari. Pots participar-hi fins al 13 de març.
Premi Sonor, el millor podcast en català. Una iniciativa de La Mira amb la col·laboració de Catalunya Ràdio. Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
Tornem amb la primera entrevista de l'exconsellera d'Igualtat, Tània Verge, després de deixar la política activa.
La meva participació en política segur que tindrà diferents manifestacions i tornar és una cosa que un cop surts no té sentit plantejar-t'ho i en tot cas no tenen per què ser les mateixes persones les que impulsen els projectes transformadors.
Ja m'entens. El podcast LGTBIQ+.
Amb David Ávila.
Torna a l'àvia al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Tot canvia. Les històries, les mirades, les eines. Sota el lema Things Change, Animac, la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, posa el focus a la transformació com a eix central. Curtmetratges i llargmetratges, estrenes, monogràfics i conferències amb creadors nacionals i internacionals del 19 al 22 de febrer a Lleida. Més informació a animac.paeria.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.